de mala manera i que avui toquen a casa. El grup empordanès que presenta al Teatre Municipal El Jardí de Figueres el seu últim disc, que es diu Gràcies per venir, i que han revolucionat el panorama de la música catalana. I encara per terres empordaneses, a Torroella de Montgrí, Lídia Pujol hi presenta nou disc. Que es diu Babel, i aquesta cançó que es diu Encara n'és un dels avançaments. És un disc que es publica el juny i que és un recull dels temes més importants dels 20 anys de trajectòria de la Lídia Pujol. I acabem a Blanes, on tocarà avui Nico Roig.
Soy esa tonta canción.
El cantautor barceloní que participa avui al Febre Fest amb el seu últim disc sota el braç i acompanyat de la seva parella, la pianista Lucía Fumero. Hola, Quim Salvador, de nou, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Les 9 i un minut, més esports. Avui que ja han parlat del Barça, de les declaracions de Joan Laporta, avui que el Barça juga, efectivament, partit important contra l'Alavés per veure com a mínim si manté la distància amb l'Atlètic de Bilbao sobre la quarta posició. Avui també juga el Girona amb objectius molt diferents, perquè si guanya aquesta nit contra la Reial Societat, partidàs avui a Montilivi, recuperarà provisionalment el liderat de primera divisió.
Sí, en cas de victòria el Girona sumaria 58 punts, el Madrid en té 57, ha de jugar demà derbi al Bernabéu contra l'Atlético. Els centrals Eric i Juanpe són les novetats a la convocatòria del Girona per jugar contra un rival que està instal·lat a la sisena posició, viu a la Champions i que és a la semifinal de Copa. Està fent una gran temporada la Reial Societat. Tot i que després del partit d'avui venen desplaçaments a Bernabéu i Sant Mamés, déu-n'hi-do el calendari que té el Girona, Michel Sánchez manté la teoria del partit a partit.
El Madrid, el Barça, l'Atleti estan fet per a guanyar cada partit i ho faran. Nosaltres hem d'anar partit a partit i demà és una molt bona oportunitat per fer un partidàs i guanyar.
Girona Reial Societat a les 9 a Montilivi, naturalment en directe per RAC1, amb entrades exaurides, per tant, l'estadi del Girona que estarà ple. I per cert, el director esportiu Quique Cárcel va explicar ahir que no ha fet cap fitxatge al mercat d'hivern perquè és molt complicat millorar el nivell que està donant la plantilla actual del Girona. També avui a primera divisió, València-Almeria a les 2 i Granada-Les Palmes a 4:45. La 23a jornada de primera va començar ahir amb un Atlètic Club 4, Mallorca 0, resultat que situa l'equip de Bilbao a 2 punts de la quarta posició del Barça.
El Getafe, per cert, que ha denunciat a la Lliga un possible insult del madridista Jude Bellingham al seu jugador Mason Greenwood.
Sí, de les imatges de televisió se'n pot deduir que Bellingham li va dir, o li podria haver dit, perquè no queda del tot clar, rapist, violador en anglès, al seu compatriota, que recordem va ser acusat ara fa 2 anys d'intentar violar la seva parella, la influencer Harriet Robson. La Lliga ha demanat un informe pericial per confirmar o descartar mitjançant la lectura de llavis l'insult de Bellingham, tot i que la Lliga no té capacitat per sancionar el futbolista. Hauria de fer, en tot cas, la Federació Espanyola, que de moment no ha rebut cap denúncia. El Madrid, ja ho hem dit, però és un partidàs, per tant, ho reitero.
Sí,
demà, derbi al Bernabéu, Real Madrid-Atlético.
Mentrestant, encara en futbol, en aquest cas el femení, la portera del Barça femení, Sandra Paños, va anunciar ahir que en marxa a final de temporada.
Sí, anuncia a les xarxes la portera alacantina de 31 anys, que aquesta temporada ha perdut la titularitat en detriment de Catacoll, ha decidit deixar el club després de 9 temporades en què ha estat la titular indiscutible fins ara, i també ha estat clau en la transformació i els èxits del Barça femení. Tant el Barça a casa contra l'Sporting de Huelva com el Llevant Les Planes al camp del Tenerife jugaran demà diumenge partits de Lliga.
Deixem el futbol, anem al bàsquet. El Barça ha superat l'infern de Belgrat, déu-n'hi-do, guanyant aquesta nit l'Estrella Roja 76-85 en el segon triomf d'aquesta setmana a l'Eurolliga.
Ha estat una jornada rodona perquè han perdut també Fenerbahçe i Panathinaikos, i per tant els blaugrana consoliden la segona plaça amb un marge ja de 3 partits respecte al play-in i de 5 sobre la 11a posició. El Barça no s'ha deixat intimidar per l'ambient de l'Stark Arena, ple amb gairebé 20.000 espectadors, amb un bon partit en què ha destacat sobretot Darío Brizuela, 20 punts, 6 de 7 en triples.
Sí, es muy buena y hay que cuidarlo ahora, ¿no? Hay que relajarse, cuando estás muy bien hay que seguir trabajando igual, tenernos pies en el suelo y lo estamos haciendo, y ahora en febrero empieza a venir todo lo importante, así que si seguimos así de bien trabajando y estamos sanos, estaremos bien.
També va guanyar ahir el Barça Sant Feliuenc 58-39 contra el Benvibre a la Lliga Femenina. A l'ACB aquesta tarda Joventut Palència a les 6 amb el retorn de Guillem Vives després de lesió.
I acabem amb Vanbol perquè el Barça juga aquesta tarda amb el Bidassoa liderat de la Lliga Sobal.
Els blaugrana només han cedit un empat en 15 jornades precisament contra el Bidassoa, que és a 2 punts. Per tant, una victòria visitant aquesta tarda al Palau, el partit és a les 5, faria perdre el Barça el liderat. Seria una gran notícia perquè el Barça és campió de les últimes 13 lligues a Sobal. Sentim Aitor Ariño.
Partit de primer segon, els dos molt a prop de poder aconseguir el títol. Encara que sigui una competició molt llarga, sabem que la dificultat d'aquest partit és important i ells han estat molt bé.
També jugarà avui el Granollers a les 8 del vespre a la pista del Nava. La jornada Sobal d'aquest cap de setmana, 16a de 30. Per tant, si el Barça ensopegués avui encara hi ha un cert marge. És la primera després d'un mes i mig d'aturada per seleccions.
Gràcies, Quim. Fins ara. Bon dia. Les 9 i 5 minuts, de seguida arrenquem tertúlia avui amb Sara González, amb Manel Manchón, amb Carla Turró i amb Mariona Ferrer, tot esperant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, avui al Via Lliure.
RAC 1.
Del 2 al 4 de febrer torna el Llum BCN. Vine al Poble Nou i als entorns de la plaça de les Glòries des de Meridiana Marina fins al parc del centre del Poble Nou. Hi trobaràs instal·lacions de llum d'artistes nacionals i internacionals i d'estudiants de la ciutat. La llum a través de l'art, el disseny i l'arquitectura. Vine al Llum BCN, Ajuntament de Barcelona.
Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lu Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lu Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
El 9 de febrer, RAC 1 On Tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el Vostè Primer amb Marc Giró des de l'Aula Magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC 1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i tu diràs, amb Aleix Pariser, des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
Va! El divendres 9 de febrer, RAC 1 On Tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som un. Amb el suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. Dia Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 9 minuts.
El problema no és el delicte de terrorisme al Codi Penal. El problema és l'ús arbitrari que estan fent de la instrucció judicial d'on jutges clarament alineats políticament.
Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle y me parece que eso sería un disparate.
El Joan Laporta no destituirà Xavi Hernández, per això que passi.
No destituiré Xavi perquè penso que no s'ho mereix.
Jo he pres la decisió de marxar el 30 de juny, no per les crítiques de la premsa. Llegeixo que me'n vaig per la premsa i per la salut mental, si no és res d'això.
Per tenir una situació de normalitat, faltaria que caigués com per fer que tot Catalunya hagués un pan d'aigua, uns 500 litres.
Tu pots tenir 50 còpies doblades al català, però si no garanteixes aquestes còpies tenen la mateixa visibilitat, la situació no és igualitària. No té molt sentit que a ciutats on hi ha un percentatge molt gran de catalanoparlants es prioritzi molt més la còpia en castellà que la còpia en català.
Les 9 i 10 minuts, doncs algunes de les veus del dia d'un dissabte que ja es preveu bastant intens al damunt de la taula. Hola, Sara González, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, Carla Torró, bon dia.
Què tal, com anem?
Hola, Manel Manxó, és que em fa gràcia perquè estem del revés. I tota l'estona m'esteu fent allò que diuen espavientos, dient, però què estem fent aquí amb la taula girada, la gent a casa no té per què saber-ho. Però...
Sembla Carnestolta, però... saps, allò del món al revés.
Sí, sí. I a mi no, o sigui, he de dir...
Què, prefereixes així o...?
No, perquè no m'agraden els canvis d'aquest tipus.
Oi que sí?
Estic desubicada i...
Completament.
No
completament
sé.
D'acord. Bueno, hola, Mariona Ferrer, tu és igual perquè estàs a distància sempre, però vaja...
Jo estic sempre igual, sí, de fet, davant de la pantalla d'ordinador i em sorprèn això, aquest canvi que teniu, però sí. Mira, com diu la Sara, una mica carnestoltes. Ja
exacte,
no?
Exacte. Bueno, aquelles coses que t'envien a les escoles, que els, no sé si tu, Sara, ja et toca i Mariona, tu tens fills, sí. Perdona, eh? Sí, sí.
Sí,
però,
en tinc
però van a l'escola...
Sí, oh, i tant. Val. La gran, sí. Bueno, van a l'escola, van a la llar d'infant, el petit, i la gran a l'escola.
Ah, ja t'ha arribat la carta, diguem-ne, d'aquesta setmana toca...
Els manaments de la Carnestoltes.
Un mitjó de cada color, el pentinat
home,
ahir, de no sé ahir, què.
Home, ahir,
no?
Ahir ja vam
pinces
començar...
Pinces d'estendre roba, això és la novetat.
Ahir ja vam començar...
Que han d'anar carregats de pinces.
Sí, i ahir ja vam començar amb heu de portar un instrument fet a casa. A veure, no és fàcil fer un instrument. Només pots fer maraques.
Ara?
I tots portaven maraques.
Iogurt i maraques, ja ho? Fem punyetes.
Cosa.
Bé, deixem les misèries individuals, però en tot cas que sapigueu la gent que si estem fent dient coses estranyes és perquè ens han girat, o sigui, l'estudi està al mateix lloc, però les posicions girades perquè ens va fallar la taula l'altre dia, i veient jo les imatges que tinc aquí darrere, de tot de cables i tal, penso, hosti, això sembla les obres del Camp Nou, espero que s'arregli. Perquè jo ara no sabria ni per on començar.
No,
l'azul, el blau amb el vermell, el taronja amb el lila, i bueno, ja sortirà, suposo. Què dius?
Torna. No, jo quan els he vist això dic, no sé jo si això tornarà algun dia a ser un estudi.
Està desmuntat, però de mala manera. Bé, 3 minuts i arribarem a un quart de 10 del matí. De seguida, d'aquí uns minutets, saludarem el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en un cap de setmana important des del punt de vista cultural, entre altres coses perquè demà són els Premis Gaudí. Avui que hem sabut xifres bastant patètiques de la presència del català a les sales a Catalunya. Només un 3% de les sessions són en català. Això són unes xifres que treu la CN dels últims 5 anys, perdó, no és una cosa puntual, dels últims 5 anys un 3%, menys d'un 3%, i que a més bona part d'aquest 3% és en horaris que no es considerarien prime time. Per tant, la situació és bastant lamentable. En parlarem, evidentment, d'aquesta qüestió i de moltes altres amb el ministre, com també de la situació política, però abans, estem en el primer cap de setmana ja amb les restriccions de sequera al damunt de la taula d'emergència. Què tal, Xavi Segura? Bon dia.
Bon dia.
I la possibilitat de que plogui no és imminent ni de bon tros, no?
No, de fet, seguim amb aquest anticicló pesat, tossut a casa nostra, seguirem amb aquest sol, calma absoluta, i fins i tot amb temperatures, ja per rematar-ho una mica, altes per l'època, ambient primaveral, que suma alguns graus avui, algun més de cara a demà, avui màximes que es mouran en molts casos dels 17 als 22 graus, l'ascens més clar s'espera a Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i comarques de l'interior de Girona. Demà encara sumarem algun grau i fins i tot no es descarta fregar els 24 o 25 graus a l'interior de Girona, que per ser el primer cap de setmana de febrer, déu-n'hi-do. Per tant, aquesta calor atípica per l'època al migdia, sense pluges, i l'esperança que la setmana que ve doncs, comenci a canviar una mica aquest escenari. Entre dijous i divendres marxaria l'anticicló, arribarien alguns fronts atlàntics, i això doncs obriria les portes a algunes precipitacions a Catalunya, sobretot zona del Pirineu, res que hagi de solucionar la sequera, però vaja, tot és començar, i sembla que la segona part de la setmana vinent, doncs, seria clarament més fresca o freda o normal per l'època, i amb aquest risc de precipitacions, doncs, que esperem que es vagi consolidant al llarg del mes de febrer.
Gràcies, Xavi.
Que vagi bé.
Pràcticament un quart de 10 del matí. Insisteixo, ara m'agradarà també preguntar-vos per aquesta informació que publica la Lola García a La Vanguardia, segons la qual sembla que el PSOE s'està decantant, d'entre els arguments per convèncer Junts per Catalunya, en una reforma no tant del Codi Penal i allò que hem estat parlant tota la setmana del delicte de terrorisme, sinó una reforma de la llei d'enjudiciament criminal que afecta bàsicament la capacitat dels jutges d'instrucció, que és el que ens estem trobant ara mateix, que és el jutge García Castellón, que fa 5 anys que està instruint una causa, que la va allargant, i seria tornar amb aquesta reforma de la llei d'enjudiciament criminal a la que hi havia fa menys d'una dècada, el 2015, quan tenien el pes molt més els fiscals que no pas el jutge i que es donava un termini molt més limitat en el temps per aquesta investigació. En parlarem de seguida, però abans volia fer-vos la pregunta si vau sentir Joan Laporta ahir en aquest estudi i com a culers la Carla Torró, el Manel Manchón, si voleu fer algun comentari, perquè és evident, hi ha dues coses evidents. Una, que Joan Laporta ahir va estar més d'una hora responent preguntes, que la capacitat comunicativa del president del Barça és enorme i que es gestiona molt bé en aquestes circumstàncies, tant en entrevistes com en rodes de premsa, com a comentaris en directe, des del punt de vista comunicatiu. També és igual d'evident que va fer molt poca autocrítica de la seva gestió, però que va començar disparant la capacitat que té la porta cap a moltes direccions, entre elles també li preguntaré a la Sara com a implicada pel diari El Periódico, però què us va semblar, Carla i Manel?
A veure, que té una capacitat de comunicació impressionant és evident, però clar, a un president li demanem, i a qualsevol càrrec que tingui una transcendència pública, li demanem això i molt més, i una capacitat de gestió evident. I crec que les grans ombres que planegen sobre el Barça no les va acabar d'aclarir. A mi em sembla que quan va parlar que de cap manera, i ja sabeu que jo ho he dit altres vegades, quan va dir que de cap manera el Barça acabarà com a societat anònima, que això és una mena com d'invenció que tothom va dient, jo crec que ell no va aclarir com pensa redreçar, perquè va explicar que com a mínim tota l'herència de Bartomeu ell l'havia aconseguit parar i que per tant la situació econòmica estava controlada. Què vol dir controlada? Jo no veig que estigui controlada. O sigui, o hi ha un pla molt ambiciós i per tant amb aquesta capacitat de comunicació sí que serviria per dir als socis del Barça que el club pot estar durant un temps sense guanyar títols, per dir-ho així, però que ha d'intentar que la situació econòmica comenci a ser bona i per tant has de vendre jugadors i apostar per gent molt jove que tens a la plantilla però que ara mateix no et pot garantir èxits esportius o no sé com ho pensa fer, perquè tota la qüestió de les palanques d'anar a vendre's, o sigui, t'estàs venent el patrimoni del club mica en mica, no és la solució, precisament. És el que veig. Capacitat de comunicació tota la té, l'ha de tenir un president d'un club i un alt executiu d'una empresa, l'han de tenir, si s'adrecen als mitjans, però també ha de tenir solucions concretes, i per mi no les vaig sentir.
Sí, és evident que té capacitat comunicativa, que a més es trobava a faltar escoltar-lo, perquè els últims dies no l'havíem escoltat, després de les moltes coses que havien passat, el que passa que sí que hi ha qüestions com els grans dubtes de fons, que hi ha ara... Després hi ha un manual d'instruccions una mica sovint, no?, quan un està en una situació complicada, que és mirar l'herència que t'han deixat, mireu d'on veníem i què malament, i després els enemics de fora, no?, mireu tots els enemics que ens han d'obligar a replegar-nos i a resistir. I jo, entenent el perquè ell pot dir el que diu, sí que crec que hi ha qüestions més de fons que tenen a veure amb el que apuntava el Manel, no? Del model de club, que no tenim ara mateix respostes o explicacions que ens permetin afirmar, doncs és veritat, no hi ha risc de ser una societat anònima, perquè quan un mira els números la sensació és una altra, no? I fins i tot a nivell de pla, jo tinc la sensació, ara la porta ja farà 3 anys d'aquí molt poc que està a la presidència, vull dir que és un moment en què ja dona com per poder fer un balanç de la teva gestió, més enllà de l'herència que hagis rebut i més enllà dels problemes que t'hagin aparegut de fora. Quina ha sigut la teva gestió? I jo de vegades em dóna la sensació amb la gestió que estan apagant focs ara una palanca i ara una altra i ara una altra, i dius, sí, però a llarg termini, és a dir, quan arribem a aquest estiu i la situació sigui exactament la mateixa o pitjor que el passat, quan s'hagin de prendre determinades decisions per quadrar la caixa, per evitar que el model pugui canviar, a partir d'aquí què es farà? I aquesta és la incògnita que nosaltres continuem sense resoldre, no? Això és el que continuen sense explicar, i jo tinc la sospita que no ho expliquen perquè, francament, jo crec sincerament que no ho tenen resolt. És a dir, que no saben exactament com resoldre una situació econòmica que és, que és molt complexa.
I perquè...
Digues.
No, i perquè hi ha una consideració que jo crec que hem d'anar a l'àmbit empresarial en això. O sigui, el Barça és una gran empresa. Sí. 1.400, 1.500 milions, que és una autèntica passada com a pressupost, no? Llavors té una estructura que és molt professional en un cert nivell cap a baix. Però la part de dalt, diguéssim, tu has de tenir una mena de consell delegat molt ben pagat, com una gran empresa, que mani i que prengui decisions. Mira. I aquí les decisions últimes les pren un senyor que no és un professional de la gestió.
L'altre dia vaig dir amb una persona que en sap molt, moltíssim, i em va dir, una de les frases que em va dir és, que a més coneix molt els grans clubs europeus, no? I em deia... hauries de conèixer el CEO del Real Madrid, has de conèixer el CEO de Manchester City.
És que aquí veritat... pensem que el Florentino mana, sí, clar que mana, però el Florentino té una estructura, té un segon que li porta al club. I aquí les decisions les pren, en última instància, el president. Un president que hauria de tenir una altra feina, molt més representativa del club, davant dels mitjans, dels socis, de les penyes, de forma institucional. Però jo crec que li falta l'última part que té tota empresa, que és la part de decisió, en mans de professionals d'altíssima qualitat.
Sara, si vols fer algun apunt...
Sí.
Bueno, sí. No ho he introduït, però efectivament m'ho he explicat a l'informatiu, que va haver-hi una referència molt directa al diari El Periódico per les informacions al voltant de les obres al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, i va apuntar directament al grup de comunicació de premsa ibèrica, i de fet els periodistes sobre si la seva provinència era d'algun mitjà o d'un altre, no?
Sí, crec que va utilitzar priorismes ideològics, no?, per definir totes les informacions que s'han publicat sobre les irregularitats i les condicions indignes en les quals estan molts dels treballadors que estan fent les obres del Camp Nou. El problema no és que es publiquin determinades coses. El problema és que existeixin. És que com a president del Barça el que s'hauria d'indignar és per l'existència d'aquesta situació. La funció del periodisme és justament denunciar-ho. O sigui, aquí estem parlant d'uns companys, Gabriel Ubieto, Elisenda Colell, i el Manu Mitro i el Jordi Òtics, no?, que són els fotògrafs que els han acompanyat patejant-se al carrer i buscant i parlant directament amb les persones que estan doncs en situacions bastant precàries, a aquests treballadors, i que a més han estat explicant la seva situació amb por de represàlies, i per tant aquí el problema és que existeixin aquestes condicions indignes, i la funció del periodisme és denunciar que això existeix. Si ell parla de priorismes ideològics perquè es parla del Barça i no d'altres clubs, bé, jo crec que en els últims mesos el diari, justament, periodistes com el Gabriel Ubieto, han anat a parlar de les situacions irregulars de treballadors en altres empreses. Vull dir, ha parlat, per exemple, dels directius que boicotejaven les eleccions sindicals de Mango. Ha parlat de situacions d'assetjament a Decathlon. Ha parlat de les lamentables condicions laborals a Glovo. Ha parlat també d'exigències indignes a les dones que treballen a les aerolínies, no?, amb exigències com que haguessin de portar talons. Vull dir que, justament, és un redactor que es dedica a fer temes assenyalant sempre quan no es compleixen condicions salarials dignes, quan no es compleix el salari mínim, quan hi ha situacions irregulars que afecten a treballadors, i per tant acusar a periodistes que estan fent molt i molt bé la seva feina de priorisme ideològic, crec que no correspon a un president d'un club de la talla del Barça, més quan tu tens un lema que és més que un club. Darrere d'un lema i darrere d'una afició no es poden amagar certes coses, al contrari, crec que Joan Laporta, a qui he conegut justament, no per la seva vessant esportiva, sinó exercint com a diputat al Parlament, clar, i regidor a Barcelona, és que no oblidem que també té aquest historial, hauria d'estar preocupat justament perquè això no passés, i no per denunciar que això es publiqui, perquè el periodisme, quan s'exerceix bé, està justament per aixecar aquest tipus de catifes.
9:24 minuts. Mariona, més que per parlar del Barça i d'això en la porta, volia aprofitar, perquè tu has passat molt de temps a Madrid, oi que sí? fent la teva feina. Perquè avui és un cap de setmana, que és el primer gran cap de setmana de la campanya electoral a Galícia, i evidentment la impressió que fa, permeteu-me el canvi de tema, la impressió que fa és que no són les eleccions a Galícia, sinó són les eleccions a Madrid o a Espanya o a les europees o qualsevol altra cosa, perquè avui és un cap de setmana o un dissabte que hi apareix a Galícia Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, i que evidentment l'amnistia i tornarà a ser molt present. Avui, que hem vingut d'uns dies, d'unes setmanes en què s'ha parlat molt de la llei d'amnistia i que continua sent el centre del debat, ara mira, hem de preguntar-li també al ministre Ernest Urtasun, la Lola García publica que potser una fórmula de desencallar la situació i de la relació amb Junts és aquesta reforma de la llei d'enjudiciament criminal, que és l'ALECRIM, que és la que afecta la instrucció dels judicis, i per tant aniria directa a el que està fent el jutge García Castellón, que és jutge instructor del cas de Tsunami Democràtic. Des del teu punt de vista, pel que saps o el que has pogut veure, creus que va per aquí la cosa, que és una possibilitat real que pugui convèncer Pedro Sánchez a Junts per Catalunya a través d'això, per no tocar la llei d'amnistia?
Jo el que veig és que al final, quan tu trobes un exocac, sempre has de buscar alternatives legals, però sí que volia posar una miqueta a la perspectiva, no? Em preguntaves pel meu temps a Madrid, i quan parlem de la llei d'enjudiciament criminal me la conec molt bé. Clar. Perquè el 2015 ja parlàvem d'una reforma d'aquesta llei, que no cal oblidar, és una llei del segle XIX, que s'ha reformat més de 75 cops, i el 2015 el PP la va reformar justament per una cosa similar, però perquè llavors ells tenien molts casos i moltes instruccions per corrupció dintre del PP, i la van fer a mesura. I el ministre català parlava d'una altra reforma el 2016 per retallar les instruccions, justament, i per donar més poder als fiscals, que és ara la resposta que avui llegim a La Vanguardia, que va bastant de la mà, no? Buscar una alternativa. Si tu tens un jutge que no t'agrada el que fa, que llavors el que li estava passant al PP, anem a buscar maneres per retallar-li els seus poders i intentar d'alguna manera que la fiscalia, que nosaltres la tenim més controladeta, doncs sigui una solució. Veurem si per a Junts aquesta és una alternativa a la llei d'amnistia. Jo crec que al final serà una realitat, però mentrestant es poden mirar aquestes dreceres. Ara bé, aquestes dreceres també les carrega el diable, perquè quan després et canviï la fiscalia, que en el seu moment ho afinava, no? Tot, doncs perdràs el control del que tu pretenies. Tenim un problema de base en el sistema judicial espanyol, que és que és un contrapoder, no? I ho estem veient des del minut 1. Me'n recordo encara de la tertúlia que teníem el dia de la investidura, que tots de forma unànime teníem clar que cap on aniria, no? aquest mandat, i era que el poder que tenien els jutges per decidir, i és el que estem veient de bones a primeres, i com això ha torpedinat en el seu moment, no? el vot sobre la llei d'amnistia. Si pot ser una forma de convèncer Junts, torna un altre ball, i aquest ball el podem veure com canvia a últim minut. Ara bé, la llei d'enjudiciament criminal no és una cosa nova de canviar, i el PSOE pot tenir uns arguments, com aquests us deia al principi, no? De que és que estava llegint frases del ministre Rafael Català, és que me'n recordo d'haver-ho escrit això, i en què recordava com la importància, el pes dels fiscals, que ben bé ho podríem sentir ara mateix del govern del PSOE, i estaria bé que això a Moncloa i no veurem la reacció de Junts ho tinguessin en compte.
Si voleu fer algun comentari, perquè de seguida saludarem el ministre, en aquest cas de Cultura, Ernest Urtasun.
No, a veure, és evident, o sigui, en el dret penal, és a dir, quan el que regula tot el que són els delictes a Espanya, té dues grans normatives que s'han d'entendre: el Codi Penal, que és el que regula com són els delictes, i la Llei d'Enjudiciament Criminal, que el que fa és regular tot el que és el procediment. El Codi Penal, el PSOE ha assumit que no el pot canviar, perquè no es pot tocar, i entenen que no seria una via canviar el delicte de terrorisme. A més, entenen que el redactat és impecable i que no se la volen jugar davant del Tribunal Constitucional, sense entrar, que hi podem entrar després, en els equilibris polítics que han de fer, no? Per tant, aquesta és una via que els hi queda, realment és una escletxa per poder canviar, doncs, això, que els tempos de les investigacions que es fan no es puguin anar allargant com ha fet el jutge Castelló.
O en tot cas, que qui tingui la capacitat de demanar-ho és el fiscal.
Exacte,
en comptes del jutge.
O sigui, la fiscalia i no el jutge. El que passa que aquí hi ha una qüestió de fons, que trobin les escletxes que trobin i acabin canviant el que acabin canviant, jo crec que Junts haurà d'assumir, no? Que és, Junts pot tenir la certa... ho dic així directament, i espero que s'entengui. Jo crec que tot això va sobretot de Carles Puigdemont. És a dir, el que fa descarrilar l'altre dia l'acord per la llei d'amnistia és la possibilitat que Carles Puigdemont no quedi inclòs en aquesta llei. I aquí és on el partit es fa enrere i diuen, doncs escolta, de moment no ho aprovem. Es pot tenir la certesa que Carles Puigdemont entrarà sí o sí dintre de la llei d'amnistia? A mi em genera dubtes, perquè qualsevol llei, i això funcionarà així, passi el que passi, qualsevol llei d'amnistia, després l'hauran d'aplicar els jutges, i els jutges podran trobar alguna escletxa, podran recargolar, retorçar la interpretació, podran enviar-ho. Jo crec que és una cosa que pot passar, o almenys és un risc que el partit ha d'entendre que hi ha sobre la taula.
La il·lusió d'un blindatge absolut.
Exacte. I llavors jo crec que aquí és la clau de volta de tot plegat, que és en un moment donat hauràs d'anar a una votació on pots demanar les màximes garanties perquè això sigui possible. Però la certesa al 100% la podràs tenir? Jo ho dubto.
Ara de seguida li pregunto també a la Sara i al Manel, però abans em diuen que a aquesta hora del matí tenim el ministre de Cultura en línia, el ministre Ernest Urtasun. Senyor Urtasun, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ara de seguida li preguntaré per algunes de les novetats importants del seu camp en concret, que són no només els Premis Gaudí, que s'entreguen demà, la setmana que ve són els Goya, la salut del cinema català i en català, vull que sortiran unes dades importants, i també de la decisió de la UNESCO de fer Barcelona el centre de Mondiacult, que és aquesta conferència mundial de polítiques culturals. Però abans, ara estàvem parlant d'aquesta qüestió, que és la llei d'amnistia, que està marcant la política espanyola en tots els nivells. Vostè creu que s'aprovarà finalment aquesta llei d'amnistia?
Jo estic convençut que sí, a part que aquest projecte no pot descarrilar. Hi ha moltíssima gent que està pendent de que la llei d'amnistia li permeti treure'ls de sobre els efectes penals que encara pengen sobre seu derivats de l'1 d'octubre, i estic convençut que sí. Jo crec que va ser un error la votació de Junts per Catalunya l'altre dia al Congrés, ho hem dit d'una manera molt clara, entre altres coses perquè li hem donat un mes als reaccionaris a Espanya, als contraris a seguir avançant per la via del diàleg, per seguir torpedinant el procés. Però tot i així, jo crec que això sortirà endavant, i ara el que cal, i nosaltres ho estem dient aquests dies, és sobretot actuar amb responsabilitat. Responsabilitat vol dir que aquest és un gran projecte de la legislatura que no podem deixar descarrilar, i per tant ara el que toca és dialogar molt, parlar amb discreció, però sobretot garantint que aquesta llei tira endavant, i jo estic convençut que ho aconseguirem, malgrat que l'altre dia crec que rebutjar la llei va ser un error.
Jaume Asens proposava com a manera per acostar posicions entre el PSOE i Junts per Catalunya la reforma del Codi Penal amb el delicte de terrorisme. Sembla que no ha acabat d'agradar a ningú. Esquerra Republicana hi deia que no li semblava la solució. Junts crec que tampoc no li ha semblat del tot adient. Des del Partit Popular, evidentment, ho han criticat. Avui apareix aquesta opció, explica l'Ola García, de la reforma de la llei d'enjudiciament criminal. No sé quina opinió en té, ministre.
Bueno, en primer lloc, si m'ho permet, agrair-li en Jaume Asens tota la feina que ha fet en aquests darrers mesos. Jo crec que el que estem aplicant ara, i ho vull dir amb un cert orgull, el que estem aplicant ara, aquesta via que estem aplicant, és el que durant molt de temps s'ha anomenat via Asens, que és la via del diàleg i de les reformes possibles per superar els efectes penals de l'1 d'octubre, no? I aquesta és una via que en el seu dia els comuns i sumar hem defensat en solitari, però que ara està tirant endavant. Jo, per tant, agrair-li molt al Jaume que fos el primer en posar això damunt de la taula. Dit això, jo crec que el que hem de fer ara és intentar evitar dues coses, no? Primer, hem d'evitar que aquest mes que tenim per davant es converteixi en una espècie de pols per veure qui cedeix i qui guanya en relació a una negociació que és complicada. Si plantegem les coses així, li fem un favor al Partit Popular. Hem de cuidar la majoria parlamentària que tenim en el Congrés, que és complexa, que és molt plural, però l'hem de cuidar. I per tant, aquest mes el que nosaltres demanaríem és que no convertíssim això en un pols, en que hi hagi algú que guanyi, algú que perd. Escolti, tots necessitem i tots som conscients que aquesta llei ha de tirar endavant, i això és el més important. I sobre possibles modificacions, jo no vull entrar en especulacions, perquè crec també, i coneixen la nostra manera de treballar, crec que ara és el moment de treballar amb discreció per fer que aquesta llei tiri endavant. Si ara obrim un gran debat públic sobre, ho dic també des dels responsables del govern, de quin és el tipus de solució, crec que també estarem fent un mal exercici. Crec que ara és el moment de treballar amb responsabilitat, amb discreció, però sobretot tenir una cosa molt clara. La llei d'amnistia no pot descarrilar. Hi ha moltes famílies a Catalunya que estan esperant i molta gent que està esperant que això tiri endavant, i per tant és la nostra responsabilitat que això succeeixi.
No deixa de ser, però, una anomalia, i acabo amb aquesta qüestió, senyor Urtasun, que les reformes de les lleis a Espanya estiguin pendents tota l'estona de com les aplicaran, mirant de reull com les aplicaran els jutges, perquè no es té la confiança absoluta, en el cas de García Castellón, per exemple, o de molts altres jutges, no?
Bueno, a veure, aquí el problema que tenim fonamentalment és que tenim uns jutges que actuen més amb motivacions polítiques que una altra cosa. Això nosaltres ho hem denunciat d'una forma molt clara. Jo comparteixo les paraules de Teresa Rivera l'altre dia, la meva companya de gabinet, que així ho va dir. Jo crec que hi ha jutges que actuen amb més aviat amb motivació política, però també val a dir que el que no podem estar fent tampoc és anar adaptant les lleis i les iniciatives que fem a l'última decisió d'un jutge. Jo crec que nosaltres hem de ser capaços de construir una llei d'amnistia que sigui molt sòlida jurídicament, que passi tots els filtres del Constitucional i de la Justícia Europea i sobretot que sigui efectiva, no? I per tant, jo crec que això és en el que hem de treballar el proper mes.
Ministre Ernesto Urtasun, sobre les qüestions que són del seu àmbit, de seguida li preguntaré per els Premis Gaudí de demà, per la situació del cinema català i en català, que són coses segurament diferents, però ahir es va anunciar que Barcelona acollirà l'any que ve la gran cita global de la UNESCO, que és la Conferència Mundial de Polítiques Culturals i Desenvolupament Sostenible, que és conegut com a Mondiacult, i és per entendre's el lloc on es defineix, diguem-ne, l'agenda internacional de la cultura, no? El fet que Barcelona en sigui la seu o la capital, per què és important?
Bueno, és important perquè aquesta és una cimera que es produeix cada 3 anys, no s'ha fet mai a Europa, i bàsicament, s'han d'imaginar, és una trobada en la qual vindran més de 150 ministres de cultura de tot el món, que faran de Barcelona la capital cultural internacional dels propers anys. A Mondiacult s'hi defineix bàsicament el paper de la cultura en els grans reptes globals. Quin paper tindrà? Ahir vam tenir l'ocasió de parlar-ne amb la directora general de la UNESCO, Andrea Masolai, que va estar a Madrid, i discutirem amb més de 150 ministres a Barcelona quin és el paper de la cultura en la lluita contra el canvi climàtic, en la regulació de la intel·ligència artificial, en la cultura de la pau, de quina manera podem recuperar amb força l'agenda de la cultura de la pau en un moment en el qual es multipliquen les guerres. I, per tant, el que desenvoluparem els propers mesos és una agenda de diàleg cultural molt important al voltant de tornar a posar la cultura en un moment en què les forces reaccionàries avancen com a defensa fonamental de la democràcia i dels grans reptes globals. I això ho farem a Barcelona, convertint Barcelona en la gran capital del diàleg cultural internacional, no? I, per tant, estic molt content que hem aconseguit això. De veritat, quan vaig arribar al Ministeri fa escassament 2 mesos, un dels primers reptes que em vaig marcar va ser poder aconseguir aquesta candidatura i que fos Barcelona qui ho acollís, no? I per tant tornarem a posar la ciutat en el centre de l'agenda internacional i crec que això és un grandíssim èxit per tots nosaltres, no?
Parlant de capitalitat de la cultura, recordo que ara farà 20 anys del Fòrum de les Cultures a Barcelona, que es va fer precisament a la zona del Fòrum, que en aquell cas hi ha molta crítica i molt de com va acabar resultant de positiu o no per la ciutat. La pregunta és, aquella zona pot ser una seu important d'aquest esdeveniment, del Mondiacult?
Això no ho sé, això haurem d'acabar de veure exactament logísticament quin és l'espai que s'utilitzarà. Això ara ho posarem en marxa els grups de treball per començar a preparar tota la cimera. En qualsevol cas, sí que vull dir que serà una cimera molt important perquè tindrem més de 150 ministres de cultura amb els seus equips a Barcelona discutint sobre el futur de les polítiques culturals i, per tant, estem parlant d'un esdeveniment que és molt i molt gran. La darrera edició es va fer a Mèxic, i després, i a més que logísticament serà tot un repte, però bueno, Barcelona com una gran capital està acostumada a acollir aquest tipus d'esdeveniments, però també dir que serà un moment molt important de diàleg perquè Mondiacult desenvolupa declaracions que fan conjuntament aquests més de 150 ministres, i per tant el que ens trobarem serà 150 ministres discutint un text compartit, una declaració compartida sobre com enfocar les polítiques culturals del futur. Aquestes declaracions després són les que marquen la política cultural i la cooperació internacional en matèria de cultura, com perquè la de Mèxic de fa 3 anys ha sigut una referència en aquests darrers 3 anys i en els propers anys serà la de Barcelona. I per tant, realment estem davant d'una gran oportunitat per tornar a col·locar la ciutat com un centre de referència internacional.
Ministre, demà són els Premis Gaudí, entenc que hi serà o no?
Sí, per descomptat, sí.
Un bon reflex, tinc la impressió, de la bona salut de la indústria també cinematogràfica catalana. És un any interessant des d'aquest punt de vista. No oblidem pas que hi han 3 possibles candidatures, no? Possibles candidatures reals a l'Òscar que venen amb accent català, 2 per la pel·lícula del Juan Antonio Bayona, que òbviament un accent català claríssim, començant pel seu director i per una pila de bona part del seu equip, però també per Robot Dreams, que és la pel·lícula de Pablo Berger, que opta l'Òscar a millor pel·lícula d'animació i que també estarà present al Gaudí. Per vostès això, la representació de que viu un moment dolç al cinema català?
Bé, les produccions del cinema català aquest any són, estem parlant de rècord de produccions, no? Es presenten com 81 produccions, es presenten al Gaudí, que és un rècord, 71 d'elles són catalanes, i per tant estem davant d'un moment dolç de la producció, en català. Vull destacar també que, a més, de les pel·lícules nominades a millor pel·lícula demà als Gaudí, en llengua catalana i no catalana, 6 de 8 estan dirigides per dones. Per tant, aquest és un procés que està molt... És un cinema que parla molt en femení, i per tant és una... És un element extremadament positiu, no? I per tant estem davant d'un moment molt bo. A més, Juan Antonio Bayona opta a l'Òscar, el qual és una extraordinària notícia, i li desitgem des d'aquí tota la sort. I per tant, del que es tracta, jo crec, és de seguir reforçant el cinema fet a Catalunya, el cinema fet en català, i amb això des del Ministeri de Cultura ja estem clarament compromesos, no? Són de les nostres grans indústries, i per tant el que cal és reforçar-lo, i demà la nit serà un gran moment per visibilitzar el bon moment que viu el sector, no?
És possible que una de les qüestions que se'n parli endavant a la nit és el que s'ha anomenat el MeToo espanyol, no? La informació que es va publicar fa una setmana al diari El País sobre els presumptes casos d'agressió sexual d'un director, en aquest cas Carlos Bermud. No sé si creu que és aquesta la direcció. És probable que estiguem davant d'un MeToo del cinema espanyol?
Miri, nosaltres hem sigut molt clars des del principi. Amb la vicepresidenta Yolanda Díaz vam tenir l'ocasió d'estar als Premis Feroz l'altre dia a Madrid, on se'n va ja parlar molt. I nosaltres amb això hem sigut claríssims. Estarem al costat de qualsevol denúncia que es realitzi d'abús de poder, de violència sexual en el món del cinema. I per tant, ho hem dit d'una manera molt clara, les persones que han denunciat aquests fets tenen tot el nostre recolzament i tindran tot el nostre recolzament en les passes que elles decideixin donar. Però no només això, jo crec que ara també des de les institucions ens toca també posar en marxa mecanismes per fer de la cultura un lloc segur per a les dones, que és una cosa que és molt important per nosaltres, i estem treballant. L'Acadèmia del Cinema de Catalunya té uns mecanismes bastant avançats, que en el seu dia es van treballar també amb l'Ajuntament de Barcelona, i per tant nosaltres estem estudiant també de quina manera a nivell d'Espanya podem reforçar aquests mecanismes. Però per descomptat, les persones que han denunciat aquests casos saben que tenen tot el suport del Ministeri de Cultura i que treballarem per defensar que la cultura sigui segura per les dones.
Abans parlàvem del bon estat de la salut del cinema català, que això no vol dir que sigui el mateix del cinema en català. Avui l'ACN ha publicat dades oficials dels últims 5 anys de la quantitat d'oferta que hi ha als cinemes a Catalunya en català, i és irrisòria. Menys d'un 3% de les sessions, és a dir, de l'oferta que hi ha de cinema a sales, menys d'un 3% és en català, i a sobre d'aquest 3%, bona part d'ells, un 80%, no són en horari de prime time, no? Com es resol aquesta situació, ministre?
Miri, nosaltres ens fem càrrec d'aquesta situació. De fet, una de les coses que vaig poder discutir amb la consellera quan vaig fer la visita a Barcelona fa uns dies és veure de quina manera podem reforçar el català. A mi em preocupa molt les dades de davallada de l'ús social del català, que en gran part tenen a veure també en que necessitem reforçar l'ús del català en el món de l'audiovisual. En aquests moments tenim una davallada molt important de l'ús social del català entre els joves a Catalunya, i per tant necessitem reforçar aquest sector. Què és el que hem fet? Hem posat en marxa, i ho hem anunciat l'altre dia amb la consellera, un grup de treball entre la Generalitat i el Ministeri de Cultura per impulsar la creació cultural en català. Aquest és un grup de treball que el posarem a marxa en els propers dies, en el que volem veure de quina manera, també des del Ministeri de Cultura, podem ajudar a millorar aquestes dades, no? I estarem plenament compromesos, i és una de les coses que vaig dir quan vaig prendre possessió com a ministre de Cultura, que el Ministeri de Cultura serà un gran ministeri de defensa de la pluralitat lingüística d'Espanya, i que per tant serà una prioritat per mi la defensa de la producció cultural en gallec, en basc i en català. I en aquest cas, amb la Generalitat ja tenim posat en marxa aquest mecanisme que no només serà per l'audiovisual, que serà també pel llibre, que serà pel conjunt de les activitats culturals, en el qual esperem reforçar tota la producció cultural en català els propers mesos.
Em fa pensar això que diu de la defensa també de les diverses llengües, perquè hi ha, com sap tothom, determinades produccions, tant cinematogràfiques com del món de la sèrie, són impossibles sense la participació de televisions públiques, en el cas de TV3, òbviament, però també en el cas de Televisió Espanyola, i s'han donat casos sorprenents, com, per exemple, una sèrie d'èxit a Catalunya, com ha estat Això no és Suècia, que és una sèrie d'Aina Clotet, que també era Els Feroz, etc., va haver de gravar-se i regravar-se en una edició amb més presència del castellà perquè Televisió Espanyola ho reclamava així, no? Des d'aquest punt de vista, una televisió estatal ha d'exigir una producció més en la llengua espanyola que, no, que obligui a una producció que es fa des de Catalunya a canviar la llengua?
Bé, miri, jo crec que amb això el que hem d'intentar és que el conjunt de les institucions i del nostre marc legal defensi la pluralitat lingüística del país. És una cosa que en el seu moment es va treballar amb la llei audiovisual, que ja està aprovada, que això forma part de les coses que es van fer en el mandat anterior. I ara tenim un altre gran instrument que tenim en marxa, que és la llei del cinema, que també és una de les primeres iniciatives legislatives que recuperarem, que estava ja en el Congrés dels Diputats i que va decaure amb la convocatòria electoral, en la que també volem veure de quina manera podem reforçar l'ús de les llengües cooficials en el sector audiovisual, no? I per tant, aquesta llei, que la portarem al Consell de Ministres en les properes setmanes i que passarà pel Congrés aviat, també serà un bon instrument, no? Per tant, jo crec que aquí el que es tracta és que posem totes les instruments i totes les institucions realment en la mateixa direcció, que és en defensar que hi hagi la pluralitat lingüística que real en el nostre país quedi ben reflectida en el sector audiovisual, no? I amb això el Ministeri de Cultura està plenament compromès.
Acabo precisament perquè deia que una dels puntals de la seva defensa en el Ministeri és que sigui una defensa de la pluralitat lingüística a Espanya. No ho té fàcil, ministre, si em permet que li digui, perquè les notícies que van apareixent en diverses comunitats autònomes van en la direcció contrària. Per exemple, a l'Aragó, que pretenen retirar l'estatus de llengua pròpia al català i a l'aragonès. Com es resol, quina capacitat té el seu ministeri d'incidir en aquesta situació que pot deixar els parlants de català i d'aragonès sense estatus a l'any 2024?
Miri, jo amb això he sigut clar. No, nosaltres del Ministeri de Cultura actuarem i no permetrem que hi hagi cap tipus de regressió en matèria lingüística a cap dels territoris on hi ha llengües cooficials. I, de fet, estem treballant d'una manera intensa per intentar reforçar també aquelles institucions o entitats de la societat civil que treballen en defensa de la llengua. Una de les coses que més il·lusió m'ha fet des que he arribat al Ministeri és donar-li el Premi d'Or de les Belles Arts a l'Obra Cultural Balear, que és la gran entitat social de les Illes Balears que defensa la llengua. I el Ministeri sap que totes les entitats de la societat civil que treballen en defensa de la pluralitat lingüística a Balears, a València, a l'Aragó, i que tenen uns governs autonòmics en aquests moments que els hi treballen a la contra, saben que tindran el nostre suport, i així ho farem. De fet, a la meva compareixença el dilluns vaig dir d'una manera molt clara que nosaltres treballaríem també en la defensa de les llengües que no són cooficials però que sí tenen un estatus reconegut en l'Estatut d'Autonomia, que fonamentalment són l'aragonès i l'asturià, i nosaltres estem veient de quina manera també, per exemple, en les convocatòries que nosaltres fem de suport dels diferents programes que tenim, de línies de subvenció, de quina manera podem introduir també el suport en aquestes llengües, no? Per tant, bé, ells saben, perquè a més estem plenament en diàleg amb les entitats i amb les acadèmies d'aquestes llengües que tenen el Ministeri de Cultura al seu costat, i així actuarem.
Ministre de Cultura Ernest Urtasun, ara passa un minut de 9:45 del matí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vostès.
Hi haurà hi haurà feina, perquè a banda de l'Aragó, també País Valencià, les Balears, la situació no és la millor per la llengua. Fem res, un minut de pausa i de seguida comentem no només aquesta conversa, sinó la resta de qüestions d'actualitat. Només apuntant una qüestió que acabem de saber, que ens acaba d'arribar a la redacció. A França, la policia ha detingut aquest matí un home després de ferir amb arma blanca 3 persones a l'estació de Lió, a París. Segons la premsa francesa, hi ha 2 ferits lleus i un de greu, tot i que en principi la seva vida no corre perill. Ara mateix es desconeixen les motivacions dels sospitós, tot i que no hauria cridat, quan feia l'atac, cap tipus de proclama. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquesta és la informació que arriba a aquesta hora del matí. Ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El preu Lidl és el millor preu.
250 grams de gamba salvatge cuita ara per 2,39, t'estalvies un 20%. I mig quilo de bròquil per 0,89, t'estalvies un 34%. Lidl marca la diferència.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
13, 17, 21, 30 i 39.
i els sols, el 8 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Va, que d'aquí 10 minuts seran les 10 del matí. Sara i Manchón, que encara no us hem sentit parlar sobre la qüestió política, i després la resta també per les declaracions d'Ernest Urtasun.
Sí, a veure, estem en termes polítics en un torçabràs entre el PSOE i Junts, torçabràs elegant, si li voleu dir d'alguna manera, perquè hem vist com en les últimes hores rebaixaven els decibels, però per una qüestió molt senzilla: mentre no s'aprovi la llei d'amnistia, el futur i el destí de PSOE, Esquerra i Junts està lligat. Què ha passat després del veto de Junts a la votació del dimarts? Ara mateix, els partits que estan en negociació donen per fet que hi haurà un acord, de la mateixa manera que donen per descomptat, i ho saben també a Junts, que podrà haver-hi una reinterpretació per part dels jutges de com s'aplica aquesta llei, i que pot ser que hi hagi persones que s'acabin quedant fora de l'amnistia. És que, al final, en el millor dels escenaris, que és que es posessin d'acord en la redacció d'una esmena, no?, que és el que demana Junts, en el millor dels escenaris, ningú et garanteix que després d'aprovar la llei no hi haurà una nova fabulació judicial, si li volem dir així, que obri una nova escletxa i obri nous forats, tal i com s'expressa Gonzalo Boye en aquest sentit, no? El veto de Junts el dimarts té a veure, per una banda, com deia la Carla, amb que Puigdemont no es quedi fora, evidentment. Té a veure també amb que hi ha una qüestió electoral, i és que capitalitzar l'aprovació de la llei d'amnistia i el retorn de Carles Puigdemont just abans de les eleccions europees, és a dir, cap al mes de maig, doncs és un incentiu. I Junts creu que ho pot fer també, perquè el PSOE ha arribat ja tan lluny a l'hora de defensar la llei d'amnistia com la seva recepta per la normalització, i aquí faig l'entrecomillat perquè és la literalitat que utilitzen per defensar la seva aposta per la normalització a Catalunya, que no tindrà més remei que arribar a un tipus d'acord. Aquest és el convenciment de Junts. Què crec jo? Que treballaran les dues parts per arribar a una entesa després de les eleccions gallegues. Això es treballarà, diguem-ne, de forma soterrada fins que passin les eleccions gallegues, i que utilitzaran de nou l'orfebreria del llenguatge. La prioritat difícilment passarà per una reforma que no tingui a veure amb la llei d'amnistia. El mateix Ernest Urtasun ha vingut a dir que la solució no s'ha de trobar amb reformes externes, com reformar el delicte de terrorisme o la pròpia LECRIM, sinó que ha d'anar via esmenes i via algun tipus de text que puguin subscriure les dues parts, i que ha de trobar un equilibri entre no posar en risc la constitucionalitat de la llei i que satisfaci, en aquest cas a Junts, el seu redactat, entenent que inclou el màxim de persones possibles, entre elles Carles Puigdemont. És difícil? Sí, perquè, insisteixo, és que jugar al joc del gat i la rata, donar més temps, només augmenta el risc de que tothom acabi caient en una trampa, i al final els jutges seran qui tinguin l'última paraula, facin el que facin a nivell d'interpretació.
Manchón.
A veure, quan el president Sánchez ha pronunciat aquesta paraula de dir que els independentistes no són terroristes, i que, per tant, obria una doble interpretació, depèn de qui ho digui, no? Des de, com jo ho veig, està dient, per mi estava dient que no tocarà el que s'ha pactat. Altres diuen, no, el que està dient precisament és que està disposat a canviar el que toqui, perquè aquesta frase, el que està dient és que està disposat a fer qualsevol cosa per acabar aprovant la llei, no? Jo interpreto més la primera part, és a dir, jo crec que tant el PSOE com el govern, en el seu conjunt, i aquí jo incloc a Sumar, també incloc a Urtasun, que no poden anar un pas més enllà, perquè si et carregues la llei, si no passa pel filtre constitucional, de què serveix tot això? S'enfonsa el govern i, a més, no tens amnistia, és a dir, que els propis independentistes també perdrien. Llavors, no sé si en aquests dies poden convèncer Junts que han de, si utilitzem la paraula, han de cedir, o en tot cas han d'assumir que una llei no es pot fer a cops d'esmena perquè aquest jutge ha obert aquesta causa, perquè l'altre interpreta que es pot jutjar Puigdemont per terrorisme. És a dir, el que toca o el que hauríem de fer bé és que aquesta llei passi pel Constitucional i passi bé. Si no, tota la resta cau absolutament tot.
Tela, per això, Manchón, quan, que... en el moment que s'aprovi, la pressió que hi haurà sobre el Tribunal Constitucional per veure,
això és evident.
Si passa o no
però
passa,
si tu li vas fent forats, hi ha hagut juristes més aviat a favor de tot aquest procés que estan dient que les esmenes no passen al filtre del Constitucional. Llavors, jo crec que Junts no és prou conscient del que està fent, perquè fins ara el PSOE ha anat cedint. I hi ha un punt on el govern espanyol no pot traspassar més línies. El que dic, potser demà acaba passant i, per tant, quedarem en evidència, però per mi, pel que anem veient, el govern no es pot permetre tocar cap peça més de la llei d'amnistia.
Carla i Mariona.
A mi, de vegades, com que vaig accelerada tot el dia, m'agrada com fer dos passes enrere quan us escolto i dir, un moment, que estiguem dient i que haguem de debatre i que Pedro Sánchez hagi de dir que no són terroristes.
És delirant, és així.
Em sembla que hi ha un moment de dir on ha arribat tot plegat, on ha arribat tot plegat, perquè llavors el llenguatge és important i també acabem banalitzant determinades coses que dius, mare meva. Dit això, és veritat que el manual d'instruccions d'un bon legislador et diu que tu no pots estar legislant per una causa concreta pensant en com salvar no sé qui, no es legisla d'aquesta manera. I és veritat que estan caient, no?, en aquest risc perquè insisteixo en el que dèiem abans, no?, i s'han de salvar determinades persones amb aquesta normativa. El que passa... que jo sí que... És a dir, hi ha molts juristes que també diuen que sí que pot passar el filtre del Constitucional, veurem, i en tot cas aquí totes les parts saben que necessiten arribar a un acord. Jo crec que estem veient també tàctiques per part de Junts perquè necessiten tenir el focus i necessiten deixar clar de cara a portes en fora, no només que Puigdemont entra en l'amnistia, sinó que estan negociant bé i que no es venen a qualsevol postor. I després, que el que hi ha de fons, i això val la pena també, crec, recordar-ho, és, diguéssim, la gallina dels ous, que és la Moncloa. Aquí el que està passant és que hi ha una dreta, i que és el Partit Popular, que és un partit que ha de ser de govern, que porta molt de temps fora del poder. I això els col·loca en una situació molt i molt difícil. Jo diria que estan gairebé una mica desquiciats, no?, perquè necessiten recuperar el poder i perquè necessiten estar a la Moncloa. I en aquest moment l'amnistia, Junts i l'independentisme és l'instrument que troben per desgastar el PSOE, que és el que és realment rellevant. De fet, en aquest context s'explica també el que està passant i el que estem veient a les gallegues, unes eleccions que haurien d'anar d'una determinada comunitat autònoma, i en aquests dies es parlarà de Catalunya, es parlarà de l'amnistia i es parlarà de tot el que es parlarà, perquè el Partit Popular entén que necessita desgastar el PSOE i que la manera de fer-ho és a través del pacte amb els independentistes, perquè, i això és una cosa que també hem de tenir en compte, els hi dona resultats a una part important de la població que veuen molts dubtes al que s'està tirant endavant, no? I jo crec que per això el PSOE és conscient que ha de vigilar, un, a l'hora d'introduir canvis per ser pulcre i que la norma no acabi el Constitucional, i després perquè hi ha un altre soci amb qui ha de pactar i que no l'estem posant en l'equació, que és Esquerra Republicana.
Sí, sí.
Vull dir que el PSOE aquí ha de fer molts equilibris. Jo crec que ha de vigilar molt amb el text i que nosaltres hem de tenir clar quan analitzem el que està passant i quan veiem el que veiem i escoltem el que escoltem, que el PP està en una estratègia per arribar a la Moncloa i per recuperar el poder.
Mariona.
Jo aquí, si volia incidir en la qüestió dels tempos, perquè també fer una mirada cap enrere, si vem els indults, va ser un procés molt ràpid, bueno, molt ràpid, però des del moment en què Pedro Sánchez obre la porta i ja tenim els indults al cap de 3 mesos o 4, si no m'equivoco. Clar, aquí amb l'amnistia, com que estem en un tema legal, és molt difícil que ho pugui controlar Pedro Sánchez. El tema de si la factura que això li pot passar, en part crec que el resultat de les eleccions gallegues no dependrà d'això, que pot tenir aquesta tranquil·litat. Es podrà fer aquesta lectura, el PP farà aquesta lectura. Però sí que estem veient una batalleta jo crec, entre diferents partits que més enllà de les decisions legals volen marcar el seu perfil, i aquest equilibri és molt complicat, a més tinguent un poder judicial que no pots controlar en cap de les maneres. L'única vàlvula de suport que pots tenir és el Tribunal Constitucional per les majories que hi ha avui en dia, perquè tristament parlem d'això, parlem de qui controles i qui deixes de controlar, però qualsevol canvi que es faci a la llei d'amnistia no ho pots mirar només en el Tribunal Constitucional, sinó que també ho has de mirar amb les institucions europees, perquè serà un recorregut llarguíssim i molt lent. Per tant, estem en un procés de desgast, de debat, i no sé fins a quin punt per al govern de Pedro Sánchez això és un debat que els segueixen anant amb vots o no, que sí, per bé que els indults es van amortitzar molt ràpid, aquí és un procés a nivell de vot, un procés molt, molt més complicat, perquè tens dos actors en confrontació constant, no?, que són Esquerra i Junts, davant del que pugui passar. Jo crec que amb aquests debats és que en parlarem molt, seguirà, i estarem aquí d'aquí 3 mesos encara parlant de les conseqüències, perquè és impossible predir la resposta judicial, no? I les escletxes. I tristament Espanya es porta masses anys legislant, la Carla deia, no? El manual d'un bon legislador és no haver de legislar per una causa concreta, però és que tristament és el que portem fent des de fa molts anys.
Sobre això de les conseqüències també electorals, òbviament, tenint en compte quan deia la Mariona, de fet ho heu dit tots, que estem en campanya electoral a Galícia i que són eleccions